Preus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
I tornem a aquesta secció Variant Pi, aquesta secció que tenim i que ens ajuda a pensar un poquet, que de tant en tant va bé. Tenim amb nosaltres a Rafa Sartori, el nostre col·laborador. Bon dia, Rafa, com estàs?
Bon dia, Anna, molt bé.
Molt bé, i jo, saps com estic, molt interessada per veure de què mos parlaràs avui, que a més crec que esta setmana és algo que m'interessa, no?
Bueno, sí, aquesta setmana és un encàrrec que em vas fer. Vas dir que, bueno, vaig citar el llibre d'aquest de per què les persones intel·ligents fan coses estúpides, i bé, vas dir que seria interessant fer una sessió sobre això, i això farem.
Ai, que guai! La veritat és que em va cridar molt l'atenció.
Sí, és un tema sorprenent i molt multidisciplinar, perquè està entre la psicologia cognitiva, la sociologia del coneixement, i es tracta d'això, dels biaixos, que després veurem què és, que cometem, dels errors que cometem cada dia, i que ens porten a fer deficients coses que podíem fer perfectament. Ho hem titulat perquè és el títol d'un llibre, i he deixat el títol igual, perquè persones intel·ligents fan coses estúpides, i veurem que en certes situacions fins i tot les persones més intel·ligents són les que fan coses més estúpides, sobretot quan estan en grup, per exemple, en ocasions. Bé, la primera cosa que cal dir és que estem parlant de tothom, és a dir, intel·ligent és tothom, i si no tothom, almenys la gran majoria. És a dir, la gran majoria vol dir el 95% de la població. Això és per definició. És a dir, per definició, una intel·ligència normal és aquella que està entre dos desviacions típiques de la distribució de freqüències. I això vol dir en un quocient intel·lectual que va, podem quocient normal, del 70 al 130. I això per definició, insisteixo, perquè està així establert, és el 95% de la població. Aquí hi ha molts supòsits, no? El primer supòsit és que realment els tests d'intel·ligència mesurin la intel·ligència. Però això els psicòlegs ho resolven molt fàcilment i diuen que la intel·ligència és allò que medeixen els tests d'intel·ligència.
Ah, m'ha impressionat.
Això pot semblar una cosa que mirarem avui, que és una fal·làcia, no? És a dir, una petició de principi, no? Però no ho és, perquè no és una fal·làcia, no és una petició de principi, perquè, de fet, és un constructe, no? Un constructe científic és simplement un concepte, que pot ser un concepte com aquest del llenguatge ordinari, no? Pues intel·ligent. Tu què entens per intel·ligent? Pues no sé, pues que una persona és molt espavilada, molt eixerida i... Però, clar, això no és un terme científic. La ciència el que fa és redefinir. Redefinir, i una altra cosa que és imprescindible per la ciència també, i és afegir una mesura. De fet, una variable és això. És a dir, és un concepte que li has afegit una mesura. Bé, doncs la intel·ligència aquí no és allò que entenem el llenguatge corrent per ser intel·ligent, sinó, bueno, doncs allò que mesura un test d'intel·ligència. I els tests d'intel·ligència estan estandarditzats, de manera que la mitjana és sempre 100 i la desviació típica és sempre 15.
Ah.
I per tant, doncs, és normal, estem dins del 95% de la població, per definició, si tens estàs entre 70 i 130. A partir de a l'esquerra, és a dir, inferior a 70, doncs tindries algun problema, es considera el millor borderline també, entre 70 i 85, i més de 130, doncs seria el que ja es diu superdotació. I això estaríem parlant, doncs, del 2,5% de la població, a grans trets. De manera que... Bé, doncs és molt curiós. Com que el tema de la estupidesa, com no va dir, crec jo, Einstein, és infinit, com l'univers, doncs dedicarem dues sessions, no? Una als errors que podíem dir individuals, és a dir, deguts a, bueno, pues a la nostra forma, la forma que el cervell processa la informació, i dedicarem la sessió del proper dia als errors de grup, és a dir, que es produeixen per el fet de que hi ha persones juntes, no? Això que es diuen els això,
com un efecte borrego, no?
Efectivament, sí, els errors, doncs això, del pensament de grup, no? El thinking group, aquest què és d'això, ho veurem el proper dia. De manera que avui mirem els biaixos, els errors individuals.
Vale, quan parles de biaixos, biaix és allò que diem sesgo en castellà, no?
Efectivament. Biaix vol dir inclinació, allò que es desvia, allò que està tort. La definició és error sistemàtic. Sistemàtic vol dir que no és puntual, sinó que sempre ens equivoquem de la mateixa manera. Quan, o sigui, un error sistemàtic en què es pot incórrer quan es fan mostrejos o assaigs i se seleccionen o afavoreixen unes respostes davant d'altres. És a dir, afavorim uns elements del problema i ometem altres elements del problema, altres variables que no considerem.
I per què es dona això? Per què afavorim uns elements i no metem uns altres?
Doncs mira, això es dona per dues raons, no? Hi ha per diverses raons, però hi ha dos tipus generals. Uns són biaixos d'autoavaluació, o sigui, el problema està en nosaltres. Ens autoavaluem malament, no? Uh-huh. I l'altre tipus és el biaix referit al problema, és a dir, examinem malament el problema. Uh-huh. O sigui, jo puc equivocar-me per dues raons. Primer, perquè no m'avaluo bé a mi mateix, i segon, perquè avaluo malament les dades del problema.
Per exemple...
Comencem, si vols, pel primer, no? Perquè jo m'avaluo malament, els biaixos d'autoavaluació. Bueno, doncs la cosa és molt senzilla d'explicar. Ens creiem molt llestos, no? Tu saps allò de que el 90% de la població es considera superior a la mitjana.
Ah!
Vale? Bueno, això és possible. És possible, és a dir, és possible que en una població el 90% de la població estigui per sobre de la mitjana. Que hi ha un problema ja estadístic d'entrada, que això veurem el proper dia, que és la diferència entre mitjana i mediana.
Ah.
Tu imagina't una classe, per exemple, que hi ha 10 persones, no? Imagina't que en un examen de matemàtiques 9 persones han tret un 10 i una persona ha tret un 1. Vale, quina és la mitjana d'aquestes? Perquè la mitjana simplement sumes totes les notes, no? Pues tens, per tant,
clar,
91 i divideixes entre entre el número de persones que són 10. Per tant, quina és la nota mitjana? 9,1, no? D'aquesta classe suposada. Bé, doncs, hi ha 9 persones, que són el 90%, no? Que tenen un 10. És a dir, que estan per sobre de la mitjana. Per tant, això és possible. El que és impossible, i aquí sí que és un acudit, és de la mediana, perquè la mediana és la nota que deixa a la meitat de la població, que divideix a la població. Vale? És a dir, la mediana vol dir el 50%. Si la mediana, per exemple, d'un examen és un 6, vol dir que aquesta classe, el 50% ha tret una nota inferior a 6 i el 50% superior a 6. Per tant, tu no pot ser que el 90% de la població estigui per sobre de la mediana, perquè la mediana és només el 50%. Si només pots estar per sobre. Bé, doncs nosaltres ens creiem, quan es fan aquestes enquestes de tu com a la teva professió o a la teva... com et creus? Menys competent que la majoria, igual de competent que la majoria o més competent que la majoria? Doncs entorn al 90% es considera més competent que la majoria, que seria més competent que la mitjana, cosa que evidentment no pot ser, no?
Podem dir que la gent té molt d'amor propi.
Efectivament, ens avaluem molt generosament, no? I això què ens porta? Doncs ens porta que creiem que sabem coses que no sabem. Va, posarem dos exemples. Primer, imagina't que preguntem als nostres oients quan va ser el primer bombardeig aeri? I et donem dos possibilitats. Va ser el 1848 o el 1932? El primer bombardeig aeri. Aeri, per l'aire. Quan seria, doncs? El 1848... 1932.
Jo diria el 1932, va.
A veure, i és molt normal que diguis això, i tothom, els nostres avions hauran dit això, perquè hauran pensat, a veure, avions només hi ha des del 1903, perquè la primera vegada que hi ha el primer vol és dels germans Wright, que és justament el 1903. Per tant, el 60 anys abans no pot ser que hi hagi bombardejos. Vale, però no pensem que abans dels avions sí que hi havia globos aerostàtics. I efectivament, la resposta correcta és 1848.
No. Catxis.
Clar, per què no pensem això? Per què no examinem les dades? Va, un altre exemple. Si nosaltres preguntem a qualsevol país, però centrem-nos a Espanya, què hi ha a Espanya, més homicidis o suïcidis?
Doncs jo crec que suïcidis, mira què te dic.
Clar, tu dius suïcidis, efectivament, perquè ho saps, però la major part de gent diu homicidis. Ara ho faré, sabem efectivament, com ho has dit tu, que són suïcidis, però ara faré la pregunta d'una altra manera. A veure, agafem l'any 2020, del que tinc les últimes dades. Quantes vegades hi ha més suïcidis que homicidis? Dos vegades més, o sigui, els suïcidis, perdó, doblen els homicidis dos vegades, quatre vegades, vuit vegades o deu vegades.
Doncs, per exemple, el quàdruple?
El quàdruple és molt, no? Però sí. En realitat és 10 vegades més.
10 vegades més?
10 vegades més. Mira, l'any 2020 a Espanya va haver 333 homicidis. D'acord? O sigui, morts voluntàries.
En tot lo gran que és Espanya, és poc.
Efectivament, és molt poc. El nivell de delinqüència d'Espanya és relativament baix. Mm. I, en canvi, el nivell de suïcidis va ser de 3.941. Oh!
3.000, quasi 4.000 persones.
Quasi 4.000 persones, multiplica per 10 el número de tal. Mira, això és molt interessant, perquè la gent, normalment tenim pors, no? De què tenim por? Tu de què tens més por? Al principi d'un altre. Clar, que de tu mateix.
Però no, som més perillosos.
Efectivament, ets més perillós tu mateix, no? Mm. Tu ets un perill més gran que no pas un estrany. Això passa amb totes les... Per exemple, clar, perquè és aquesta idea de que el que és conegut és sí, menys perillós, i el desconegut sí, és perillós.
Mejor no, malo conocido que bueno por conocer.
Efectivament, no? Per exemple, amb agressions, no? Agressions, per exemple, de tipus sexual. A veure, què és la idea que pensem en una agressió sexual? Un estrany en un lloc... Doncs no.
Sí, però estadísticament...
El 80% de les agressions sexuals es produeixen a àmbits o familiars o coneguts, no? De manera que és un biaix, també, no? Molt interessant. Però mira, aquí la qüestió d'aquests exemples, la gràcia és, per què pensaven que ho sabíem? És a dir, per què estàvem tan segurs de que... De que el primer bombardeig havia estat a l'any 32, o perquè estàvem tan segurs de la ràtio de suïcidis i d'homicidis? Som experts en història de l'aviació? Som sociòlegs?
No, potser és que es creen molt listos.
Clar, efectivament, el normal és que no ho sabem, no? Mm. Vale. I després tenim els biaixos perquè examinem malament els problemes, no? Perquè examinar un problema és difícil, no? Per exemple, imagina que dic, quants animals de cada espècie va posar Moisès en l'arca?
Dos, no?
Dos de cada espècie, sí.
Que passa és que... una femella.
Exacte. Que passa és que Moisès no va construir cap arca. És dir, la ment humana té una tendència a la precipitació, sobretot en aquelles coses que són familiars. És una cosa tan familiar, allò de l'arca, i diem Moisès i ja no caiem, que efectivament és Noé, no és Moisès. No?
Ah, claro, ostres.
Per tant, sí. No, és...
sí, bé, no prestem atenció a la pregunta.
Efectivament, o no examinem totes les dades. Mira una altra, per exemple. Aquesta és una mica més complexa i la deixarem perquè els oients vagin pensant. Miquel mira Raquel. Raquel mira Pere. Miquel està casat, però Pere no. I la pregunta és, hi ha un casat mirant a un solter? Sí, no o no ho sabem? En principi tothom diu, no ho sabem. Però la resposta és que sí, ho sabem. I és que sí.
I és que sí que hi ha una persona casada mirant a una persona soltera. Vale. La solució la donarem el proper dia, però per anar-ho pensant... A veure, Miquel mira a Raquel, Raquel mira a Pere, Miquel està casat, però Pere no. La resposta és que un casat mira a un solter, però no sabem si Raquel és soltera o està casada.
Efectivament, i sense saber això, en canvi, sí que sabem que hi ha un casat que mira un solter.
Vale. Molt bé. Però seguint en els biaixos, són respostes precipitades, com automàtiques als problemes. Es podria dir que són com atajos, dreceres.
Sí, són túnels, cortocircuits, túnels de la ment, que donen resposta ràpida a un problema complex.
I per què dreceres? Per què cortocircuits que ens porten a fer coses absurdes?
Doncs perquè creiem en coses absurdes, que és el títol d'un altre llibre molt interessant, també.
I per què creiem en coses absurdes?
Doncs perquè la ment humana és un producte de l'evolució i la finalitat és sobreviure, no fer ciència.
Bueno, però seguim amb biaixos, per mala interpretació de les dades, concretament. Per què es donen?
Doncs perquè la nostra ment té molta dificultat en entendre dos aspectes tan bàsics com és la lògica i l'estadística.
Doncs, si vols, comencem parlant dels errors lògics.
Molt bé. Errors lògics que es diuen fal·làcies. Fal·làcia, simplement, vol dir un raonament fals, de fallere, que en llatí vol dir enganyar. Un raonament enganyós. Mira alguns exemples, per exemple. I us poso al joc, busqueu els mitjans de comunicació, que no serà difícil trobar exemples d'aquests errors, d'aquestes fal·làcies, no? El primer és el que es diu ad hominem, que vol dir a l'home, no? O sigui, raonament incorrecte per referir-se a l'home. És un, quan, és quan invalides un argument en funció de qui ho diu. Per exemple, pues, vostè vol pujar impostos perquè té un poder adquisitiu baix, no? Això, en general, doncs la veritat d'un anunciant no té res a veure amb qui ho diu. Si el dimoni diu que dos i dos són quatre, doncs dos i dos són quatre. És una cosa òbvia, però és una de les més usuals en política, no? S'aprofita el biaix cognitiu de creure a persones i idees afins a les teves, no? I funciona amb els dos sentits. És a dir, igual pots dir, clar, lògic, tu ets comunista, no tens un cabret mort, que has de ser, però també es pot dir el contrari. Mm. O sigui, que tu comunista i tens un xalet en piscina i un Audi, d'acord? Com si la postura política depengués o hagués de dependre.
Crec que en això caem molt, sí.
Efectivament. Un altre és, es diu adverecundiam. Adverecundiam vol dir témer, no? Mm. I és l'argument d'autoritat. És a dir, pensar que una cosa és veritat perquè algú diu.
Vale, i sembla clar que cap afirmació és verdadera o falsa perquè ho diga una persona.
Sí, però això s'ha fet constantment al llarg de la història. Era la font de coneixement més important fins a la Il·lustració. Durant tota l'edat mitjana, demostrar una cosa volia dir trobar una autoritat reconeguda que l'afirmés. És a dir, és el que passa quan el model religiós s'estén a tota la cultura. Si una cosa està a la Bíblia, no pot ser falsa. Per tant, si una cosa, en medicina, una afirmació és tan galè, que era el metge més reconegut, aleshores això ha de ser necessàriament veritat.
Clar.
O si en filosofia una cosa està en Tomàs d'Aquino o en Agustí, això és una veritat segura, perquè magister dixit, no? O sigui, el mestre ho ha dit.
Clar.
Però aquest tema mereix una reflexió més àmplia.
I ens estaves explicant altres tipus de fal·làcies.
Hi ha moltíssimes. Per exemple, ad ignorantiam, és a dir, una cosa és veritat perquè no s'ha pogut demostrar la seva falsetat. Per exemple, no es pot provar que Déu no existeix, per tant, Déu existeix. La inversa també és certa. El que passa és que, no ho sabem. El que passa és que en ciència i en dret som més exigents. La no veritat està suposada. És a dir, no hi ha Déu, com no hi ha àtoms, com no hi ha evolució, com no hi ha complex de Dip. Si vols afirmar l'existència d'aquestes coses, has de presentar proves. Això és perquè la no existència d'un fet mai es pot provar de manera absoluta. És la mateixa raó d'una cosa que coneixem tots, que és el principi de presumpció d'innocència.
Clar, quan una persona que és sospitosa d'un crim o el seu advocat, no tenen que provar que aquesta persona és innocent, perquè se pressuposa.
Efectivament, no ho han de provar. La innocència es dona per suposada. Però això és perquè no pots provar la innocència. Per tant, és el Ministeri Fiscal qui ha de provar la culpabilitat. És a dir, ell té la càrrega de la prova. Per exemple, imagina't, ahir a la nit es va cometre un crim a Benicarló. Prova que no va ser tu. Evidentment no tens necessàriament coartada, no tens cap forma de provar que tu no ho has fet. Per tant, tu no has de provar res, és al revés. Si es presenten proves contra tu, això sí, tu has de negar les proves. Negar les proves no és el mateix que la necessitat d'afirmar la teva innocència. Bé, hi ha moltes més. Per exemple, la de l'home de palla, és a dir, quan rebats una opinió que no és la que sosté l'interlocutor, sinó una que tu t'has inventat, però que és més fàcil de rebatre, això és molt... En fi, es troba molt, molt fàcilment, no? Per exemple, el tu quoque, que vol dir tu també, aquesta és típica, no? Per exemple, en casos de corrupció.
Potser jo he fet tal, però sí, és que tu també ho has
i
fet.
I tu també, no? I tu més, no?
Sí.
La dels falsos dilemes, per exemple, o nuclears o canvi climàtic. No hi ha una tercera solució, una quarta, que pot ser...
Clar, però tu plantegen aixina i pareix que no veigues més opcions.
Efectivament, tanquen, no?
És que això és la gràcia de les fal·làcies, que te trenquen la manera de pensar.
Efectivament, fan que la ment funcioni, focalitzi, no? Una vista com de túnel, no? La fal·làcia, per exemple, apel·lar a la tradició, i moltes altres. Algunes, si mires a la Viquipèdia en castellà, crec que en surten unes 50. El que passa és que algunes no són genuïnes. Per exemple, la reductio ad Hitlerum. Sí, tu saps que en Twitter, quan en una discussió estàs a tres o quatre passes de que et diguin Hitler, no? Que diguin que tu ets com Hitler o que el que tu dius ho deia Hitler. Però en realitat això no és una fal·làcia pròpia, sinó que és una fal·làcia del tipus ad hominem, no? Mm. Ho ha dit aquest senyor i, per tant, doncs això és...
Ve d'una autoritat, sí.
Sí. Mm.
Vale. I ara vindria l'estadística, que és molt important perquè moltes de les nostres decisions quotidianes es basen en càlculs de probabilitat de si una cosa que fem bé, que fem pot sortir bé o malament.
I ens costa moltíssim entendre l'estadística. Mira, em posarem dos exemples. Imagina't que tirem a l'aire una moneda i la tirem 6 vegades, vale? Mm. Què és més probable? Que surtin 6 cares? Que surtin 3 cares i 3 creus, segona possibilitat, o tercera possibilitat, que surti una espècie de combinació, per exemple, cara, creu, creu, cara, cara, creu...
Vale, doncs jo diria que lo més probable és que s'alternen una sí i una no, una cara, una creu, que lo segon més probable seria que sortiguen 3 cares i 3 creus, i lo superdifícil, molt improbable, seria que siga cara, 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 cara...
Molt bé, com tu ja saps, perquè tu has fet estadística, les tres possibilitats són igual de probables. Cada tirada té la mateixa probabilitat. La moneda no té memòria del que ha sortit abans.
Claro.
Són esdeveniments que es diuen independents, no? La sèrie té una probabilitat que és un producte de probabilitats, és a dir, la probabilitat de la primera per la segona, per la tercera, és a dir, és 1 partit 2... elevat a 6, per tant 1 partit 64. I totes les sèries, siguin les que siguin, tenen la mateixa probabilitat, no?
Claro.
1 partit 64. És una fal·làcia que té nom, és la fal·làcia del jugador de la ruleta.
Ai, ja no? Però on vas, sí.
És a dir, ha sortit 10 vegades negre, doncs està clar, ha de sortir roig.
Claro,
però no. No ha de sortir roig, si no està trucada la ruleta, la probabilitat torna a ser una 1 partit 2. No
claro,
és
perquè la ruleta no se'n recorda i seguís tenint les mateixes probabilitats.
Efectivament.
Vale, i és que això és molt contraintuïtiu, vull dir, t'he sentit, però al final és contraintuïtiu, és una altra fal·làcia.
Sí, i una altra fal·làcia molt important a la vida quotidiana és ignorar el que es diu la ratio base, no? Uh-huh. Posarem un exemple no numèric que s'entén de seguida i que té a veure amb l'estereotip. Per exemple, et presento a Carla. Mira, Carla és una jove que és introvertida, que és estudiosa, que és amant de la lectura, que és metòdica, no li agrada tractar amb les persones, amb la gent. Què és més probable, aquesta noia, que sigui bibliotecària o dependenta?
A veure, en este perfil, pues tot apunta a que siga bibliotecària, no?
Clar, però falten dades. I les dades és la proporció base, la ratio base. És dir, quantes dependentes i quantes bibliotecàries tenim en la població?
Vale, claro. Ha
probablement el número de dependentes multiplica per 100 el de bibliotecàries. Per tant, el més probable és que la nostra amiga Carla, encara que li agradi molt els llibres, s'hagi de conformar en ser dependenta.
Vale.
Independentment d'aquest perfil. Un altre exemple, en canvi, és numèric. I té a veure amb un concepte en teoria de test, que és sensibilitat i especificitat. A veure, deixem la sensibilitat i parlem de l'especificitat. L'especificitat és simplement el número de verdaders negatius que es dona amb un test. És a dir, quan el test encerta a les persones que no tenen la característica, per exemple, la malaltia.
Ah, vale, el rotllo, el Covid.
Per exemple.
Positiu o negatiu.
Molt bé. Imagina't que tens un test de la Covid que té una especificitat del 90%. A veure, això què vol dir? Això vol dir que de 100 casos, 90 seran reals negatius i 10 seran persones que no tenen la malaltia, és a dir, falsos positius. O sigui, un 10% seran falsos positius. Ara tu passes el test i et dona positiu.
Si dona positiu, tindria un 90% de possibilitats de tenir la malaltia, ho acabes de dir.
Exacte, però no, perquè depèn de la freqüència de la malaltia en la població, és a dir, de la incidència. Si la incidència, per exemple, és baixa, d'un 5%, la probabilitat de que tinguis un fals positiu, és a dir, que t'hagi donat positiu el test, però tu no tinguis la malaltia, és del 49%. Si l'especificitat fos del 80% i la malaltia una incidència de l'1%, la probabilitat teva de tenir la malaltia és només del 8%. Això però... ho he de tenir molt en compte a l'hora d'interpretar un test. És possible perquè has de considerar totes les possibilitats. És una taula de doble entrada i has d'aplicar el teorema de Bayes. Però intuïtivament ho podem veure de seguida. Tu imagina't que tens una malaltia rara, o millor, tu imagina't que tens una màquina que detecta terroristes, vale?
Vale, va.
Possible, és a dir, una càmera i amb un programa informàtic detecta terroristes. I agafem, anem per exemple a València, que té, posem 1 milió d'habitants, vale? Té 800.000, però és igual, 1 milió d'habitants, una població d'1 milió d'habitants.
Vale.
Amb aquesta població tenim 10 persones que són terroristes, vale? I aquest test és molt bo, té una especificitat del 99%. Què vol dir això? Que 1% seran falsos positius. És a dir, el test sonarà pim-pip, però en un 1% dels casos, que és molt poc, serà un fals terrorista. No és un senyor que és terrorista, però ha donat terrorista. Vale. Ara, quin és el problema?
Clar, és que 1 milió de persones...
Que en 1 milió de persones, quants falsos positius hi haurà?
Pues, doncs una burra.
El 10%, és a dir, 10.000 falsos positius. Uf. Perquè només hi ha 10 persones que són. Per tant, veiem així la importància del que es diu la ratio base, no? O sigui, aquest test no serviria per res, perquè ens donaria en 9.990 casos error, no? D'acord? I finalment, un altre problema és quan la correlació es confon amb la causalitat, no? Per exemple, tu saps allò de que el dilluns prenc sifó amb vi i m'emborratxo, el dimarts prenc sifó amb vermut i m'emborratxo, el dimecres sifó amb whisky i m'emborratxo, per tant deixaré de prendre sifó, perquè és el sifó, està clar, doncs no. El sifó correlaciona, està, però no és la causalitat, no? Bé, i es podíem continuar molt, però el temps se'ns ha acabat.
Sí, i per acabar, normalment sempre ens deixes en una frase. I, a veure, esta setmana l'evident és una d'Einstein que tots coneixem, però has dit que no la volies dir avui.
No, perquè és aquesta que hi ha dues coses infinites al món, dues coses infinites, que són l'univers i l'estupidesa humana. Diu, i de l'univers no n'estic segur. Vale, és una frase que jo crec que és apòcrifa, no? Com la de tot és relatiu, no? Que no la va dir. Perquè jo no ho he trobat. Trobaràs la frase contínuament, però mai no trobaràs la referència. Això és un exemple de fal·làcia que acabo de fer, de fal·làcia d'ignorantiam. O sigui, com que jo no l'he trobada, dic que no és d'Einstein. Bé, en realitat, és que a més d'això, és que he trobat la mateixa frase amb un autor anterior, que és Ernest Renan, no? Que diu, més que l'univers és l'estupidesa qui ens dona una idea cabdal de l'infinit, no? Vale, acabo, doncs, amb una altra, que és el principi de Hanton, no? Que em sembla una frase molt sàvia. Diu, mai no atribueixis a la maldat el que es pot explicar adequadament per l'estupidesa.
Vale. I amb aquesta reflexió ens despedim aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Rafa Sartorio, per aquesta
secció. Gràcies a tu.
Secció. Fins la propera.
Veus de casa, amb Anna Añó Aiza.
Torna a Benicarló la volta a peu.